Informatiu Ràdio Pego. Tota la informació municipal, comarcal i regional al teu abast. Informatius Ràdio Pego. Dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 13 hores en el 107.8 de la freqüència modulada. I la seva repetició a les 18.30 hores.
Comencem amb els assumptes d'actualitat de dimarts 12 de març de 2024. Avui continua la programació del 8M, el Dia Internacional de la Dona, a Pego, amb l'obertura de l'exposició que mostra les obres presentades a la campanya Cartes a les dones de les nostres vides, una iniciativa de les regidories d'Igualtat, Joventut i Cultura. L'exposició es pot visitar al Museu d'Art Contemporani. La programació del 8M s'ha desenvolupat principalment el passat cap de setmana. Divendres va tindre lloc a la plaça Maria Cambrils una concentració multitudinària convocada per Dones Cabal per tal de reivindicar la igualtat de gènere i d'oportunitats per a dones i homes. I dissabte al migdia se celebrava l'acte de lliurament del Premi Jo Dona 2024 a la Casa de Cultura. El saló d'actes es va omplir de gom a gom per acompanyar a la premiada d'enguany, Tere Morell Frau, la primera dona a tota Espanya en assumir la gerència d'una cooperativa hortofrutícola, en aquest cas Coopego. Un acte senzill i emotiu organitzat per la regidoria d'Igualtat amb el suport de Dones Cabal, conduït per la regidora de l'àrea, Paula Orihuel, i amenitzat per la violinista Clara Zaval. Orihuel va ser l'encarregada de desgranar la trajectòria de Tere Morell.
I destacar a una peolina, la qual ha estat implicada en un sector econòmic essencial per al nostre poble, el sector agrari. Que a més, com tots i totes sabem, aquest sector es caracteritza històricament per estar dominat per homes. Però ella va arribar i amb molt d'esforç i dedicació va aconseguir que amb el seu gra d'arena canviar aquest tòpic i es convertira en la primera dona gerent al cap de l'empresa agrària. Pel seu recorregut professional, contem els matisos que aquest. Aquesta pegolina de la qual us parle, en els anys 90, per part de la cooperativa de Pego, va assumir la direcció d'administració. Anys després, va ser pionera a formar part del Consell Rector d'ANECOP i de l'administració Agromutua. A més, destaca per la seva presència com a vocal en les sectorials de la Federació de Cooperatives, el qual la va convertir en la representació d'aquestes en Madrid. Amb aquesta trajectòria, ja haurà sigut més que suficient per a posar el seu gra d'arena en la lluita per la igualtat. Però el seu compromís social la va portar més enllà. Des de les gerències de Coopego, ha treballat per la igualtat d'oportunitats amb l'elaboració d'un pla d'igualtat. A més, destacar el projecte Integra, l'any 2011, que va desenvolupar jornades de debat organitzat per l'entitat coordinadora d'aquest tipus de cooperatives. O, com no, la seva implicació en la configuració del conveni amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, entre l'any 2013 i 2016. Però una de les coses que a mi personalment més admira d'aquesta estimada pegolina és que tancar portes mai ha sigut una opció per a ella. I pot semblar simple de dir, però és un acte de valentia. Creure en una mateixa per demostrar que es pot aconseguir, o almenys intentar, allò que un es proposa. Definitivament, eres tot un referent d'inspiració, empoderament, esforç. Gràcies.
A més, la premiada va tindre una mantenidora molt especial, la seva amiga Charo Checa, exdirectora de la Unió de Cooperatives d'Alacant, qui va parlar de les virtuts que van dur a Tere Morell a tindre un acte d'un càrrec de responsabilitat en un sector com l'agrari totalment masculinitzat.
Jo soc amiga i companyera de treball de Tere des de fa 30 anys. Ens coneixem bé. I estic així per a presentar-la. S'ha dit moltíssim sobre la seva trajectòria professional. N'hi ha poc que ha fet així. Jo, i per tot el que ha fet per a que l'Ajuntament li concedís aquest premi. Però jo ressaltaria d'ella per el seu caràcter emprenedor, conciliador, la valentia, tot això que ha comportat que ella mantinga tots els èxits que ha tingut en la cooperativa, que no han sigut pocs. I a més no ho tenia fàcil, per dues qüestions. Primer, perquè era dona. Dona en un sector completament masculinitzat, com l'agrari, molts, però sobretot l'agrari, on apenas se veien dones en postos de gestió en els anys en què Tere va començar. I molt menys en arribar hasta on ella va arribar. Això segur l'excedent de la cooperativa, ja s'ha dit antes, la primera excedent en Espanya de les cooperatives agràries. I en segon lloc, perquè en aquell moment això era un repte. Un repte perquè hi havia que adaptar les cooperatives a noves normatives, a un entorn nou, en una nova legislació, un escenari on era pues, molt fosc. Es presentava molt fosc perquè no sabíem i hi havia molt que adaptar. Tere ha sigut, a conseqüència d'això, la primera dona en representar com a gerent els interessos de la cooperativa de Pego en tots els foros, en els foros autonòmics, nacionals i europeus. I a més, rodejada d'homes, ella la única dona. Això ja és una valentia. I després, destacar que un dels objectius que ella ha tingut com a prioritaris en la seva gestió ha sigut la promoció de les dones de la seva cooperativa, en puestos de responsabilitat, equiparament salarial i totes i la implantació de plans d'igualtat. Ha sigut pionera en el sector també en aquest sentit. I jo me sent molt orgullosa perquè jo he estat al costat d'ella i he vist des de la Unió de Cooperatives el que feia i la implantació, l'esforç i el resultat. I això me fa molt feliç. Però bueno, anem a veure com és Tere a nivell personal, perquè a nivell professional tots ho sabem. Però a nivell personal jo he tingut el privilegi de conèixer a Tere i estar en el seu àmbit familiar. Ella m'ha acollit, ella i la seva família. Jo sóc una més de la família i me sent en casa quan vinc a Pego. Jo no visc a Pego, però me sent pegolina. Ella ho facilita. Ella és esa amiga entranyable en la que podem, nosaltres podem estar temps sense veure-nos, però quan estem juntes és com si s'haguem vist ahir. Necessitem poc per posar-nos el dia. Una conversa, una miradeta, i mos coneixem tant que ja està tot al puesto. Ella és resolutiva per naturalea. Tots tenim aquests dies en què no sabem per on pegar. Bueno, doncs jo tindré Tere. I segur que me mostra una opció nova, un camí nou, una alegria, una altra solució. Sempre simpàtica, sempre és capaç de veure les coses des d'un punt de vista diferent. I ara parlem de la seva jubilació, quan ens ajuntem, i ara estem més tranquil·la, mira pa carrere i diu que se sent satisfeta. Pues claro, eres un exemple, per això que sent satisfeta. Has despejat un poquet més el camí de les dones. Encara queda molt per fer, però moltíssim. En quant a la dona i la seva integració en el món laboral, en igualtat en els homes, sigue en l'àmbit que siga. Però se pot. I se pot mostrar una actitud com la de Tere. Ella ho ha demostrat. Ha demostrat que se pot portar una família, un treball, un círcul d'amistats. Ara se diu conciliació, però en aquell entonces no. En aquell temps era intuïció, força de voluntat i molta feina. I això a Tere li sobrava. Entonces, ja ho he dit antes, però me sento orgullosa d'estar així en Tere. Amiga, gràcies per deixar-me compartir en tu este reconeixement que te dona, que comporta el Premi que Reus. I gràcies per ser una de les dones que intenta obrir el camí a les demés i ho aconseguís. Gràcies, enhorabona.
I la premiada, Tere Morell Frau, va posar l'accent en la seva intervenció en les desigualtats que encara continua existint a hores d'ara al món laboral i contra les quals ella ha lluitat al llarg de la seva trajectòria.
Senyora alcalde del Montipus de Ajuntament de Pego, senyora regidora de Joventut i Igualtat, senyores premiades en edicions anteriors, que alguna n'hi ha pegat sí, família, amigues, amics i tots els que ho esteu així per acompanyar-me en aquest dia tan revolucionari per a mi. En primer lloc vull felicitar a l'Ajuntament de Pego per haver instituït des de ja fa molts anys el Premi Jo Dono, que dona visibilitat a la tasca que algunes dones de Pego tenim o hem tingut l'oportunitat de dur a terme. Tant de bo no farà falta, però encara avui és necessari visibilitzar la presència de dones en llocs de decisió. Fer-nos veure com a referents per tal de normalitzar la nostra presència, la de les dones, en tots els àmbits de la societat. En segon lloc, vull donar les gràcies a les dones que m'hagueu precedit en l'obtenció d'aquest guardó i que, segons m'han dit, sou les que heu decidit que sou mereixedora del Premi Jo Dono 2024 i les responsables, per tant, que ara estigui jo sí gaudint d'aquest moment tan rebonic. No cal que vos digui al començament ara mateix Si m'he d'entafar aquí, perquè... Ni com em vaig quedar quan vaig entrar al despatx d'Enrique i vaig veure a Paula en una rosa a la mà. I em digueren, espera tu. No sabia jo per on em venia això. I com m'he sentit i encenc a les felicitacions i mostres d'afecte i estima que estic rebent per tot arreu i des de diferents procedències, fins i tot les més inesperades. Hasta ara, cosina germana de Venezuela m'ha fet una videografia. Jo vinc d'una família de dones. En ma casa som tres germanes. Som tres germanes. I ma mare mos ha educat com a dones de treball i de profit, en la feina i en el respecte als diners. Ara ja les tres jubilades estem gaudint o disfrutant de la nostra complicitat i de temps juntes, cosa que quan les tres treballaven pues, era més difícil. Però ara us vam proposar i estem aconseguint, tres germanes. Us vull molt. Ja des de ben pronta em vaig adonar-te que el món era dels homes majors. La meva joventut aniria corregint-se en el pas dels anys, però el fet de ser dona era per a sempre. I vos tinc que dir que moltes, moltíssimes voltes he desitjat haver nascut home. Ara ja no. Ara ja fa temps que he entès que he tingut la sort d'una vida plena gràcies al fet de ser dona. El meu pas pel món del treball no ha estat fàcil. En una primera etapa va caldre reivindicar el dret a treballar fora de casa, encara que estava casada i amb fills. En la segona etapa vaig haver de reivindicar el dret a respondre per el meu treball, sense que un home, jefe en aquest cas, tinguera que donar la cara per mi. En una tercera etapa mostrar la meva dedicació dia a dia i la implicació al treball i que era possible la dedicació plena a l'empresa encara que estava casada i era mare. I una quarta, aconseguir que es valorara el meu treball i que es tingueren en compte les meves opinions i propostes. I així va ser com a poc, i comptant amb l'ajuda de ma mare i la meva sogra que m'ajudaven a criar xiquets, de la meva sogra que portàvem a casa com si fos la d'ella, amb el recolzament del meu marit, que ell m'ha sigut més nerviosit que jo quasi, que encara que moltes vegades no he entès la meva entrega i dedicació a la feina, sempre ha respectat les meves decisions. Amb els meus fills, que mare tindré que aprendre a viure la relació amb sa mare d'una manera diferent a la que era habitual en aquests moments. No han tingut una mare que és malcriada a l'eixit del col·le, que es portava el berenat, però s'han criat en el sentit de la responsabilitat i la independència, i que segur que els ha ajudat a encarar les dificultats de la vida. Vos estimo i estic orgullosa de ser la vostra mare. No m'oblidaré de Fernando Bordes, els meus majors el coneixeré, jo sabré de qui parle. És que va encendre en mi la passió per la comptabilitat i la curiositat per el món de l'empresa i de la mà del qual vaig entrar a la cooperativa agrícola de Copego. És precisament a Copego on he desenvolupat la meva carrera professional, gràcies a la valentia i atreviment dels homes que en aquest moment estaven en el Consell Rector, encapçalats per el seu president durant dècades, Vicent Pérez, amb qui he encarregat molts problemes i reptes i amb qui he compartit moments molt bons i també molt dolents. I hem dut endavant projectes importants per a la cooperativa de Pego. A ell, a Vicent Pérez, i a tots els que han format part del Consell Rector durant aquests anys i que han anat confiant en el meu treball i recolzant les meves propostes, les dono les gràcies. Però també tinc clar que el meu èxit professional no hauria estat possible sense el gran equip del que m'he sabut i m'he pogut envoltar durant els quasi 20 anys que he estat al cap de la gerència de Copego. Gràcies infinites a totes i tots, companyes i companys, este premi també és vostre. L'estat durant quasi 20 anys al front d'una empresa com Copego et dona habilitats per a gestionar el dia a dia, però també s'adquirís la capacitat de previsió cap a les tendències i necessitats del futur. És per això que ja des de l'any 2011 treballa activament per aconseguir la igualtat real entre dones i homes. He estat present en taules redones, reunions, trobades, intercanvis d'experiències, tota mena de foros on s'ha de tractar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones al llarg i ample del territori nacional. Paula ha fet altres un resum, no vaig a fer millor. En Copego hem dut a terme accions de sensibilització i formació en matèria d'igualtat d'oportunitats, tant a empleats com a membres del Consell Rector. Hem implantat mesures per a potenciar la igualtat en l'empresa, en implementar mesures de conciliació, en fomentar la igualtat en la promoció i classificació professional. A més de la gerència desenvolupada per mi, també estava a mans de dones el 50% de la direcció dels departaments en què ens organitzàvem. I era majoritària la participació de dones en els diferents òrgans de decisió, com el, per exemple, el comitè d'empresa, el comitè de qualitat, el de prevenció de riscos laborals i altres. Per tota aquesta trajectòria, en l'any 2016, ens donaren el Premi a la Igualtat d'Oportunitats de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, que és l'organització a nivell nacional que ens aglutina i ens representa a totes les cooperatives agroalimentàries d'Espanya. Vull dir-vos que també va ser molt important aquest premi a nivell nacional. No més important que el de avui, al meu poble. Encara que actualment la paraula igualtat ja està interioritzada a la societat i s'ha aconseguit una major sensibilitat i avanços en aquesta qüestió, la igualtat real encara és una utopia en molts casos. És per el que pense que hem de treballar la corresponsabilitat. I aquesta paraula es treballa individualment, cadascuna de nosaltres en la nostra casa, en els pares, mares, germans, germanes, amics i amigues, veïns i veïnes, fills i filles, tots els que ens envolten i que formen part de la nostra vida. De res serveix que legislem en la igualtat i que s'acorden convenis col·lectius que faciliten la igualtat en taules salarials d'igual sous per homes i dones. Si donat el cas, sempre som nosaltres, les dones, les que reduïm la nostra jornada laboral o fins i tot demanem l'excedència en el lloc de treball per tal d'encarregar-nos de la cura dels menuts o majors de la família. Com a conseqüència d'aquest fet, és més difícil arribar a llocs de responsabilitat i reduïs la nòmina i es consolida la bretxa salarial més enllà de la nostra vida laboral, es perpetua fins a la pensió de jubilació. És evident que falten estructures per a l'atenció de majors, menuts i persones dependents. La societat està tirant endavant gràcies al treball no remunerat i no reconegut de les dones, la qual cosa va en detriment de la nostra qualitat de vida i promoció professional, la de les dones, es referixen. Però vosaltres, els joves, homes i dones que esteu avui en el Teniu Xiques Minuts, teniu la millor ferramenta per aconseguir que no faci falta de seguir treballant, que seguim parlant d'igualtat, perquè ja siga una realitat arrelada a les nostres vides. I és l'educació. Educant els vostres fills en igualtat, estareu contribuint a que la igualtat real siga efectiva. I pot ser, però té que ser feina de tots, des de que els xiquets siguin menuts. Vaig acabar dient una frase que no és meua, la vaig llegir fa temps, em va agradar i des d'entonces la tinc al cap. I diu així: quan es respecten i prenen en sèrio els drets de les dones, la societat és millor per a totes les persones.
L'altra protagonista de l'acte va ser la violinista Clara Sabal, una jove amb un currículum impressionant i una aposta molt innovadora. La va presentar Paula Orihuel.
No penseu que m'he oblidat de contar-vos qui era la dona que ens ha estat acompanyant amb la seva música a l'inici de l'esdeveniment. Suposo que sentir-la ens ha donat pas a entendre que es tracta d'una dona talentosa, una violinista, que ha creat una atmosfera realment màgica. Ella és Clara Sabal, una jove a la que la passió per la música la va atrapar a una edat primerenca. Formada en els prestigiosos conservatoris superiors de música de Múrcia i Àustria, Clara ha perfeccionat el seu art al costat de reconeguts mestres com la violinista Verónica Kroner. I la seva trajectòria musical l'ha portada a formar part de diverses orquestes simfòniques tant a Àustria com a Espanya, enriquint la seva experiència i la seva habilitat interpretativa. Però el que distingeix a Clara Sabal no és només la seva destresa en la música clàssica, sinó també que ha explorat nous horitzons. El seu amor per la música l'ha portada a endir-se en els altres estils musicals, creant un repertori comercial ple d'energia i noves sensacions. Ella ha marcat l'inici d'aquest esdeveniment amb la seva música, però ens complau anunciar-vos que ens seguirà acompanyant-nos al llarg d'aquest, perquè ho passeu encara millor. Donem la benvinguda a Clara Sabal, perquè la seva música continuï inspirant-nos i per seguir amb més sorpreses.
Una niña triste en el espejo.
comencen les falles. Ahir la regidoria de festes de l'Ajuntament de Pego va donar a conèixer la programació de les falles 2024 que s'enceta 8 de març amb la plantada del monument de l'associació Obrint Camí al pati de l'espai veïnal Antic Institut. Enguany és ja la desena edició de la falla d'Obrint Camí, la qual està confeccionada pels usuaris i voluntariat en els tallers d'activitats de l'associació. El monument faller estarà al pati de l'espai veïnal fins al dissabte, dia 16, en què serà cremat a partir de les 12:30 del migdia. La programació de les falles a Pego continuarà divendres amb la planta de la falla convent. Dissabte també seran plantats els monuments de les falles La Font i Plaça Inatzaré. El dilluns arrencaran els actes oficials. A les 6 de la vesprada tindrà lloc l'ofrena en honor al Santíssim Ecce Homo, des de la plaça de Jaume I fins a la capella. I a les 8 es farà l'acte de lliurament dels premis al Saló de Plenaris de l'Ajuntament. La programació continuarà dimarts, dia de 9 de març, dia de Sant Josep. A les 12 està prevista l'ofrena a la residència Sant Joan de Déu i a la 1 es farà la missa en honor al Sant. En finalitzar, allà cap a les 2, es farà la mascletà al passeig Cervantes i la processó en honor a Sant Josep començarà a les 6 de la vesprada al carrer Sant Roc. Per últim, la crema de les falles. Segons la programació, la falla guanyadora del tercer premi serà cremada a les 11:30 de la nit, la del segon premi a les 12:30 i la del primer premi, la falla guanyadora, a la 1:30 de la matinada. Ràdio Pego, com l'any passat, farà un programa especial Falles 2024 amb la participació de les tres comissions perquè ens conten de primera mà com viuen aquestes festes. Serà dilluns, dia 18, en directe, des de les 11 del matí.
Dies de cirera i alegria, soques d'olivera que s'escampen a l'ombria de la vall. Cor de pedra seca, marges de combat, corre cavaller...
Tanquem aquest bloc informatiu amb un protagonista musical, com és Josep Nadal, i a qui hem tingut el gust i el plaer de poder entrevistar per tal de saber més al respecte del seu nou projecte Pep de la Tona. L'escoltem. Benvingut. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí.
Molt content sempre de tornar a Ràdio Pego.
No, contents estem nosaltres perquè és la primera vegada que ens veiem a aquesta distància, perquè hem parlat durant la pandèmia, telemàticament, i això és una altra cosa.
Pues sí.
T'he de dir Josep o Pep, Pep de la Tona, Nadal, com...
Bueno, Josep, com sempre, sí.
Per què Pep de la Tona?
Bueno, Pep de la Tona, pues molta gent de Pego sap que és el meu malnom de ma casa, i ma abuela era Pep de la Tona, mon pare era Pep de la Tona, i per conseqüència, vulga o no vulga, jo soc Pep de la Tona. Aquestes coses que a Pego pues estan claríssimes, no? Fora de Pego n'hi ha que explicar-les, claro. Però així pues no... I després, evidentment, també m'interessava molt la figura del bandoler de Pedreguer, de Pep de la Tona, que és el bandoler, diguem, més conegut sinó de la comarca, i pues, un dels que més importància va tindre i que encara pues, molta gent recorda, no? I era pues, també apel·lant un poc al, pues, que al passat de, que tenim pràcticament tots els d'esta comarca de bandolers o gent de perduda per a qui anava per ahí per la muntanya, i que d'alguna manera també venim tots d'ahí, no?
Així, aquesta aparició teua en solitari té un trasfons i un contingut, no?
Sí,
una història.
Sí, té tota una història darrere també, en el sentit de que era, per lo que fa el nom, per a mi, jo crec que tot el... Ho he parlat amb altra gent, que han tingut un grup, que el grup ha tingut una certa importància i que després ells han anat en solitari, sempre han tingut el dilema de si anaves a anar tu en el teu nom, en el meu cas pues, haver dit Josep Nadal, o havies de muntar un altre grup en un nom diferent. Jo he triat per una cosa entremig, no?
Yeah.
O sigui, perquè jo, d'alguna manera, estic identificat amb el nom de Pep de la Tona perquè és el nom de casa, però al mateix temps no és el meu nom per el que em coneix tot el món, i per tant seria algo aixina com una cosa entre individual i col·lectiva, no? Mm. També volem apel·lar a que vull fer un grup que no soc només jo, no? que també compta amb altres músics i amb altra gent que està col·laborant fent les cançons, que no és només sóc jo el que estic fent de sol.
Això volia preguntar-te, perquè fa no res hem parlat amb Quinto i ens deia això, que darrere d'una persona que és en solitari n'hi ha molta més gent.
Sí.
Qui t'és darrere? O a costat? O...
Sí.
O on estàs?
Jo en principi havia treballat les cançons des del principi de la pandèmia, pràcticament. I algunes cançons porten molt de temps pensant-les, però des del principi de la pandèmia treballava les cançons amb el meu amic Héctor Pero Padre, que ell està, bueno, ell ha estat, molta gent el coneixerà perquè tocava el llaüt en Espencat i després ha tocat en el Botifarra i en altra gent, i ara estava tocant en Xavi Sarrià, i hem estat fent les cançons, pues, enviant-nos àudios allà en aquest confinament. Bueno, a veure, és que li pareix això, pues, realment moltes hores hem passat, m'ho hem passat molt bé, fins que arribem a l'estudi de Marta Sousa, a Atomic Studios, on ja m'ho agarren una cosa un poc més en sèrio, no? D'alguna manera som els tres els que hem estat parint d'aquestes cançons, les cançons meues, però al darrere, pues, amb Víctor Pero Padre i amb Marta Sousa, i després, pues, bueno, ja ha participat un fum de gent en la gravació del disc, que cadascun dels músics, pues, també aporta el seu granet de sorra, no?
Així ja portaves temps pensant en retornar i fer-ho en solitari?
Diguem que jo no he deixat mai de fer cançons, no? I arriba un punt en què dius, bueno, pues això m'agradaria mostrar-ho, no? No vol dir que des del principi, quan comença a fer cançons després que deixa la gossa, ja estiga pensant en tindre un projecte, exactament, però sí que ho necessitava, lo de fer cançons, escriure coses, relacionar amb músiques i tal, no? I bé, pues, no sé, d'aquestes coses de la vida que dius,
ja,
si no les faig ara ja no...
Què és el que t'ha decidit?
Què és,
si hi ha hagut algo que digueres...
Bueno... Sí, ja. Sí, suposa que són etapes de la vida. La meva etapa política veia que anava acabant-se, que pues, ja no, almenys, pues, no estava tan il·lusionat per les coses de la política com estava en un principi, que, i jo tenia també, com tenia clar que volia deixar la política, pues, també tenia unes cançons ahí que volia donar-los vida i pensava que aquest era el moment adequat.
T'ho pregunto perquè dona la casualitat o la circumstància o no sé què està passant, que últimament hi ha molt de disc de gent que tenia grups i està en solitari, com Guillem de Manel, com Miquel Dizal, per exemple, o Quinto, sí, de Reacció, no sé.
Sí.
Hi ha una forneja que mai segur que em deixa algú de gent,
pues,
perquè...
No sé exactament, jo crec que també és un poc el que dius tu, que la forma de treballar va canviant en els músics. Jo ho he fet perquè és el que tocava, però sí que pensant a nivell general sí que veus que n'hi ha molta gent que fan les seues cançonetes i després darrere n'hi ha productors que te ho arreglen, no? Abans, la forma de pensar que teníem, per exemple, la Bossa Sorda, tot i que hem tingut productors que ens han ajudat molt, però la forma de pensar era una altra, no? Teníem com una cooperativa creativa en la qual érem 10 persones i cadascú tenia molt clar què és el que havia de fer i què és el que havia de portar i tal, no? Ara també es fa aixina, però n'hi ha un pes molt més gran del productor que està darrere, no? I jo veig que en aquest sentit, pues, una persona que no siga un músic total, com és el meu cas, que jo no soc músic, pots atrevir-te a fer cosetes perquè n'hi ha fallos que te'ls cobrirà el productor o altra gent, no?
Anem a aquests productes, a aquestes coses que estàs fent. Caminem la nit i dies de cirera i alegria. Dos temes d'un disc que hi serà abril?
El mes d'abril, si no passa res, durant el mes d'abril pròximament anunciarem la data i el nom i tot això.
I ara el que es fa ha canviat també la manera de presentar els discs, que és cançó a cançó.
Sí, la veritat és que sí, i dona un poc la sensació de que per a no desaprofitar les cançons ho has de fer així. També és veritat que jo, pues, el disc estem acabant-lo ara, tampoc no podíem presentar-lo abans, però sí que ara és interessant aquesta forma de treballar, perquè pot passar que si no ho fas així, presentes un disc, tingues només un pico mediàtic i tot el disc, tota la feina del disc passa desapercebuda, no? I si vas donant per xicotetes dosis, tens més picos mediàtics i, per tant, pues, és més fàcil que la gent al final senca tot el disc, que és un poc de lo que es tracta, no?
De moltes cançons estem parlant.
Estem parlant de 12 cançons, si no passa
res. I ja el tens.
Sí, estic pendent d'algunes col·laboracions de veu d'alguns cantants i algunes cantants que col·laboren en el disc, i per la resta està pràcticament tot, sí.
Hi ha un fil, una història que conta aquest disc? O...
Sí, la història, quan apareix faré que el nom del disc i tal ho explicarem millor, però sí que ja hem esbossat alguna de les coses que... Quina és la història del disc, no? Al revés de que moltes vegades, com havíem plantejat vitalment els discos de la Gossa Sorda, quan explicàvem els discos de la Gossa Sorda sempre explicàvem un poc que era com un viatge del poble a la ciutat, no? En tot el que això comporta. I ara el viatge és semblant, però diguem-ne que és l'invers, no? És com tornar de la ciutat al poble. I això seria un poc la història on estarien pràcticament la majoria de cançons del disc, no? Això és, que connecta la meva història vital, després d'haver estat uns anys a València, tornar al poble, envoltar-me dels meus amics per ajudar-me a fer el disc i contar algunes coses de la ciutat i del poble, però des de la perspectiva de tornar al poble, no?
De tornes a casa.
Sí, sí, això és un poc el leitmotiv que podria englobar les 12 cançons, tot i que cada cançó és molt diferent d'una de l'altra, no?
Ja, però això t'ho preguntava, que de vegades passa, no? Que sí que ja vols transmetre una coseta, una historieta, un algo que vols dir, que tornes a casa, i és el que està passant també, vaig a lligar-ho, després de la pandèmia, no? Molta gent que ha tornat als pobles i que s'està posant un poquet en valor, no?
Sí, 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 de fet, la idea no era només contar la meva història, sinó contar una història que està passant i donar-li importància com una cosa positiva, que a pesar de tots els mals que puguem tindre en esta comarca, per exemple, que és una comarca complicada econòmicament i difícil de viure, i que molta gent en altres moments havien pensat que n'hi ha que pegar a fugir així perquè així no n'hi ha oportunitats, pues que n'hi ha gent que està tornant i que està buscant les oportunitats i que n'hi ha gent que està pues, llevant-se un futur així, no?
Sí.
D'això parla moltes cançons del disc. La cançó que entre de Dies de Cire i Alegria, tot i que la cançó és pues, una cançó bastant metafòrica i poètica i tal, però sí que darrere de tot tota la història està un poc això. O sigui, plantejant això és com pots entendre la cançó, que la gent diu, este de què collons està parlant, no?
Parles però, de la gent.
Sí, però parla un poc de la gent que té il·lusió de viure en el poble com una cosa positiva i com una cosa que és el que més t'agradaria tu fer en la vida, no? Viure al poble. O sigui, d'alguna manera, a voltes des de poble hem estat assinat com dient, no? La nostra meta per a triomfar en la vida serà a Nova York, no? Pues cada vegada tenia més gent que pensa que no.
Sí, cada vegada hi ha més gent que pensa que el poble és on millor s'està. I a mi em crida l'atenció lo de Cirera i Alegria, perquè Cireres fa temps que no en veiem, eh?
Sí, 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 sí. Jo, quan estava escrivint la cançó, la veritat és que aquesta cançó té tota una història que potser la conto, però sí que és cert que lo de Cirera i Alegria era una cosa que m'agradava molt, pensava que era una imatge poètica potent, però al mateix temps dic, hòstia, és que ja fa uns anys que lo de les Cireres va molt mal, no? I igual la gent d'ahir se ho prenen un poc de dir, este cabron què diu, no? Però bueno, està feta la millor intenció i que espere que algun dia n'hi hagi un bon any de Cireres i es pugui cantar, no? Esta cançó com la realitat i tal com és, no?
Quan presentes el pròxim tema?
Pues estic en ello. Jo voldria que fora pues, a finals de març, principis d'abril. Estem ara parlant de... on gravarem el videoclip i tot això. I la idea és que siga ja en el cuit al cul, esperant que siga pronte, no?
Ja, yeah, perquè si el disc és abril, té gira a juny també?
Sí, fem una gira, començarem a maig, farem algun concert de presentació i després a juny ja començaríem la gira normal. Però ara pues, no puc dir res d'on tocaré ni on no tocaré, perquè aquestes pues, coses pues, ja saps, crec que són els organitzadors els que han de dir quan no. Per exemple, l'única data que he citat ha sigut la del Feixoc, però bueno, sí que puc dir que per la zona esta tocarem bastant, o sigui, aquest estiu pues, la gent que vulgui vindre a veure-nos, pues, ahí estarem.
A casa també toca, no?
Clar,
no?
Sí, sí, ara m'apellís molt tocar a casa. Ja, la veritat és que està molt bé això dels festivals i pegar a fugir i un dit tal, però jo he arribat a un punt vital en què el que més m'agrada és anar tocant per així i si algú vol vindre, que vinga a veure.
Ja, perquè no estem al 2004.
Ja no estem al 2004.
Sí. Escolta, i per aquesta gira, quins músics aniran amb tu?
Doncs pues mira, tampoc no t'ho puc dir, perquè totes aquestes coses diguem-ne que la informació pues la que està com controlar contagotes quan t'ha queixir i tal, no? I aquesta informació la donarem quan isca el pròxim videoclip, que ja intentarem treure la gent del grup, més o menys tots que vagin apareixent pel videoclip perquè la gent es conega, perquè no, en general, llevat d'algun cas, dos o tres casos, la majoria no són els mateixos que han gravat el disc, és gent diferent, però també gent coneguda dins del circuit musical, no? Ja pues, anirem presentant-ho.
I quant al teu estil, no te n'has anat molt enllà de la música del panorama pop valencià, no?
Sí, bueno, jo podria la gent sentir el disc un poc per a veure el dels estils i tal. Jo la veritat és que no soc massa dogmàtic en el tema d'estils i faig un poble que em dona la gana, no? He intentat buscar la música que fem en la gossa, que també és la que m'agrada a mi, anar un poc per ahí, modernitzant un poc, i després també hi ha alguna cançó un poc més moderneta, en el sentit de que jo pues tampoc no tinc res un poc contra els estils de música més moderna, no? Vull dir que, i que si queda bé en el que jo estic pensant, pues de categoria, no soc tampoc un dogmàtic de fer ska, reggae o punk, que és el que m'agrada tota la vida, però bueno, n'hi ha més coses i també m'he obert això, i també la gent escoltarà de tota la vida, no? Per això també n'hi ha 12 cançons.
I tindré de productor a Marc de Sousa, que l'heu tingut molts durant molts d'anys, però ara és un puntasso, no? Perquè ara amb Nebulosa, Marc de Sousa és una marca ja registrada.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, jo la veritat és que estàvem treballant amb Marc abans de tot l'èxit este, i estava el disc, la preproducció del disc estava feta, i sobre això pues, dir que m'alegre molt per ell i per Mari, pues, en tot l'èxit que estan tenint. Però bueno, tampoc no, és que vull dir que ahir Marc és un bon productor des de fa molts anys i això ja està contrastat, i en principi pues, és això el que importa. Jo simplement dir que m'ho ha passat molt bé construint les cançons amb ell, que és una passada treballar amb un productor d'aquesta categoria, de que pots veure com en una conversa de 20 minuts pot idear coses que no, a mi no m'haurien passat pel cap mai, i sense anar-se'n de lo que jo volia contar, sense fer coses rares, ni, no? I això, vamos, això és una cosa de, que jo espere que la intel·ligència artificial tardi moltíssims anys a poder fer, i que les persones com Marc puguen estar ahí, no?
Per a mi, volia parlar-te de Marc de Sousa per una cosa que m'ha vingut al cap, i és que pense que la fita de Nebulosa, encara que sigui una fita mediàtica, porta per a mi un trasfons que és la qualitat de la música que hi ha a aquesta comarca, la qualitat i la quantitat de gent que fa coses.
Sí, això m'ho va dir
en l'àmbit musical.
M'ho va dir alguna gent, no? Que jo, al principi, està reflexionant la fas quan ve tot el boom de Eurovision i tal, però sí que alguna gent sí que em va comentar, és que això està molt bé de cara a pues, tota la gent que han passat per ahir, sobretot perquè Marc pues, és una persona que influï molt en la música en valencià i en la música valenciana en general, pues que això d'alguna manera es vega reflectit com una cosa positiva per a tots, no? Sí. Per a este país i tal. Sí, és veritat, però jo penso que és més el reconeixement per a ell, perquè sí, d'alguna manera, els, diguem que els grups que ell ha produït ja formaven part i eren caps de llista de festivals més importants que es feien per esta zona o en tota Espanya, pràcticament, no? Si comences a mirar els grups que ja ha produït, veus que pues, són caps de llista de festivals, però estava molt bé que també li arribava el reconeixement a ell, no?
Sí, sí, està súper. Escolta, parlant d'això de llistes i de caps de llista, de la llista de música en valencià, he vist per Twitter que hi ha una votació popular i Caminem la nit està el número 1.
Sí, sí, mira, molt bé, molt bé. És que, no? Alguna gent de Pego em diu, no, està molt bé, t'he votat i tal. Jo el que pense, que ja ho vaig dir a ells per Twitter, que clar, ahir veig que està seguit, està quinto, jo estic jo, tres de Pego, que estem ahí entre els primers, i dic, és que jo crec que és així, que la gent de Pego, pues, si es tiren a votar, pues, voten els de Pego, i ahir estem fent com una coalició que està anant molt, molt bé. Bon,
estàs al número 1, que és el que compta.
Sí, estic al número 1, sí, això està bé. Està molt bé, eh? La veritat sí. És que el xic este que porta lo de la pàgina de música en valencià fa una faena brutal, d'estos de promoció i sense, i a més molt respectuós sempre amb els grups. No l'has vist mai aquesta persona dir ni una paraula mai de cada grup, ni per això de que a voltes el rotllo hater i tòxic és el que triomfa les xarxes i tal, no? Aquesta persona sempre ha sigut molt correcta i faena, i clar, al final es nota.
L'objectiu és el pròxim tema que també siga el número 1.
Bueno,
no estaria mal, no? Bé, doncs, molts d'èxits.
Moltes gràcies
per estar ací.
Sí, sí, moltes gràcies.
I d'ací no res, entonarem aquest tercer tema.
Pues sí, moltes gràcies per haver-me convidat. Sempre és un plaer vindre a Ràdio Pego, que per mi sempre serà la meva ràdio. I bueno, ja tindreu més notícies de Pep de la Tona.
Molt bé, gràcies.
Vens la primavera i la muntanya s'il·lumina quan somrius. Sol primer del dia, mar de núvols prims. Puges decidida, una altra senda, un altre cim. Filla de la terra, ulls a l'infinit. S'escolta en el vent. Envertarem amb material d'amor cançons. Cançons de festa.
L'oratge. tenim avui una altra jornada d'estabilitat amb predomini del sol i sembla que, tal com indica Meteopego, anem cap a un ambient primaveral que en el cap de setmana serà quasi estiuenc, amb temperatures realment altes que estaran per damunt dels 25 graus de màxima. Per ara, els termòmetres marquen avui a Pego valors situats entre els 10 graus de mínima i 20 de màxima. Fins ací l'actualitat de dimarts 12 de març de 2024 amb Carolina Ferrer al control tècnic i Lumi Requejo al micròfon. Et deixem en la sintonia de Ràdio Pego en el 107.8 de l'FM i en www.radiopego.com. Fins dijous.
Informatiu Ràdio Pego. També en www.radiopego.com, en Twitter i en Facebook.